Tram final del programa d'avui anem amb el podcast de Fans i no ens de la mà de Kevin Hurtado i avui amb Víctor Vega, que ens porta aquesta història de Paolo Di Canio. Bona tarda, Kevin.
Què tal? Bona tarda, Jonathan. Sí, un nou episodi d'aquest podcast de Fans i no ens, ja sabeu, la revista digital sobre història i cultura del futbol. La podeu trobar al web fanzine11.com i també al nostre compte d'Instagram @fanzine.11. Fanzine amb Z-I-N-E al final. I doncs allà teniu tots els articles dels diferents col·laboradors d'aquesta revista. Avui tenim amb nosaltres el fundador, encara que a ell no li agrada posar-se títols, que és el Víctor Vega, d'aquí del Prat. Què tal, Víctor? Com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Aquí, avui, a veure de què parlem.
Doncs avui anem a parlar un altre cop d'un bad boy, però en aquest cas un bad boy de veritat.
Sí, sí, l'últim cop vam, bueno, desmitificar una miqueta la història del Robbie Fowler, no? Que li havia perseguit sempre la llegenda del consum de drogues i el que portava, no? Romantitzar tot aquest món. I avui portem un bad boy gairebé a l'inversa, no? que a l'inici de la seva carrera doncs semblava que no? Com dirien aquest del xiringuito de la nota, iba por cui i...
Però va por qua!
Semblava que sí, que no, que era un bad boy, tenia caràcter. I, bueno, al final de la seva etapa, bueno, va fer com el cinema espanyol, no? L'època del destape, i es va veure de veritat qui hi havia darrere de la seva persona, en termes, bueno, polítics i d'ideologia. I bueno, sí, és un bad boy, bad boy.
Parlem de la figura de Paolo Di Canio, un jugador que tothom segurament recorda per la seva etapa a la Lazio, que és el club del seu cor i que a més és un club que està molt relacionat amb aquesta ideologia que va mostrar al final de la seva carrera.
Sí, bueno, ja ho veus. Di Canio, bueno, és d'origen italià, no? A la seva joventut va formar part, no?, dels Irreducibili, que són el grup ultra de la Lazio. I, bueno, tot i això, al principi de la seva carrera l'ha de fer fora d'Itàlia. El seu primer, no?, pas endavant en el món professional és, curiosament, el Celtic de Glasgow, no? Un equip que jo crec que tots els aficionats al futbol el tenim com a referència de totalment al contrari del que podria ser la Lazio, no? És a dir, defensa de valors humans, no? Defensa antifeixista. Però, clar, tornem al que hem dit a la introducció, no? En aquest moment només és un jove italià, davanter, bueno, unes mitja punta, no? D'aquests, ara que es diuen, no? Fals nou, perquè realment, tot i fer molts gols a la seva carrera, no era un davanter pur d'àrea rematador, sinó que, bueno, jugava la pilota, feia uns metres més lluny de la porteria per participar en la construcció de l'equip, i això li fa, de fet, guanyar-se el nombrament de jugador de l'any a la seva primera i única temporada al Celtic, no?
Parlem de la temporada 96-97, va fer 15 gols, i, com deies, era tot un ídol d'una afició com la del Celtic de Glasgow, que sí que té com aquesta, no?, aquesta ideologia més d'esquerres. Sí que és molt catòlica, no?, aquesta afició, però sí que tenen com aquest sentit de, com d'identitat, no?, de lligat molt a la immigració i al republicanisme irlandès.
Sí, sí, sí. O sigui, la dualitat del conflicte irlandès amb el Regne Unit, o amb Anglaterra, per concretar, al final és això, no? Rangers i Celtic, dos equips d'Escòcia, que, bueno, que en aquest cas el Celtic, no?, representa aquesta majoria republicana irlandesa, tot i no ser un participant de la Lliga Irlandesa, que defensa, no?, aquests valors principalment catòlics, no?, que perquè el conflicte, els Troubles, no?, en aquest cas era una qüestió principalment religiosa, però, bueno, aquest ho deixem per un altre podcast. Tornem amb el Di Canio perquè tenim més contradiccions a la seva carrera, i és que després arriba a West Ham, no?, que és un Hammer fidel. A més, també sabem que els Hammers són una afició molt, molt, bueno, molt passional, i encaixa, no?, cau de peu als Hammers amb una trajectòria golejadora impecable, sent un jugador històric a nivell de registre, però que també ens deixa dos contradiccions amb el que després ens mostrarà a la seva part final a la Lazio, que és que, bueno, va tindre un premi al Fair Play Internacional, Fair Play per la FIFA.
I que entenc que és en aquesta etapa en la que era Hammer. Per què va ser aquest premi de Fair Play?
El va rebre el 2001 amb una acció que... Bueno, ell té dues accions que sempre surten a tots els zappings aquests o el vídeo de YouTube, recopilatoris de temporades. Un és aquesta acció del 2001, on en un partit contra l'Everton ell rep a l'àrea una pilota pràcticament sol i podria rematar i ficar gol, però decideix agafar aquesta pilota i no continuar en l'acció. Per què? Perquè el porter rival, el porter de l'Everton, Paul Gerrard, es lesiona en aquell moment en aquesta acció del genoll i ell decideix no fer gol a porteria buida, no? Una acció que, evidentment, en un primer moment genera una miqueta de conflicte, no? per part de l'afició i dels companys, però que, evidentment, minuts després és ovacionada, no? com una de les accions rares, inusuals, no? Perquè fins ara, tornem a dir, la part de Bad Boy la tenia més que res perquè era una figura passional, no? De fet, ja s'ha vist, no? amb el pas del temps, quan ja poden destapar els secrets, que el va intentar signar al Manchester United, però ell va mantenir-se fidel per una qüestió de pura fidelitat i d'estima al club, al West Ham.
Mm-hmm. Clar, aquí aquesta és una acció que voldrien dir, ostres, quina empatia, no? De que el porter està lesionat, tira la pilota fora. Aquí està el debat de si un feixista pot ser o no bona persona.
Sí, no, o sea, clar, aquí
tot i ser feixista.
Clar, obrim aquí el melón, no? Suposem, si ens anem a la pitjor persona de la història del món, no? De la història de la humanitat, i parlem de Hitler, segur que trobem algú que et diria que era bon paio, no? I
que era molt simpàtic, sempre sí. Saludava.
Sí, sempre saludava, amigo de sus amigos.
Tenia un gos, segur que era simpàtic amb el seu gos.
Segur, sí, segur. Clar, a més, sí. Era una persona molt sensible que pintava.
Sí, sí, clar, és el pintor austriaco.
Exacte.
Però sí, ja van tindre un episodi d'aquest temperament, no? El Sheffield Wednesday, un bon nom de fàcil per dir a la ràdio, que va ser una empenta a l'àrbitre el 1998, abans de la seva etapa al West Ham, que ja deixava entreveure, no?, el seu temperament. Però no va ser, bueno, fins a la seva tornada a la Lazio, a la Lliga Italiana, que en un derbi el 2005, el derbi Lazio-Roma, que després de ficar un gol decisiu, no té res millor a fer que marxar enfront dels irreductibili, els ultras de la Lazio, que ara parlarem una miqueta de la idiosincràsia del club i d'aquest sector de l'afició, i, bueno, i posar-se, no, a demanar un taxi, per dir-ho d'alguna manera més sutil, no? Fa el saludo romano, el saludo nazi, com li vulguem dir, no? Evidentment, no d'una manera...
El meu cor cap a la gent, no? Com va dir l'Elon Musk, també.
Sí, no, però en aquest cas no hi ha dubte. És que no hi ha dubte, no podem dir que... No podem justificar el fet de... No, és que, bueno, és que... No, com Elon Musk, no, és el meu cor... No. Va ser un destape, com he dit abans, perquè a partir d'això, no, evidentment, hi ha una reacció en cadena del perquè que hi ha darrere de Icanio, no? I aquí és on comença a veure's el seu passat, la seva ideologia, comença a declarar, és a dir, ell a la seva autobiografia es declara feixista però no racista, que això ens donaria per un podcast sencer de
com es menja això?
De veure si és possible. I te n'adones, no?, que el futbol al final doncs, bueno, a vegades justifica molt això, no? Sí que és veritat que la figura d'Icanio després d'això és amada, no?, i odiada a parts iguals, però el problema, no?, el que ens està aquí ocupant aquest espai és, bueno, que va continuar, va tindre una sanció, evidentment, de la UEFA, però va ser una sanció econòmica en termes futbolístics.
Això t'anava a preguntar, com va reaccionar els estaments del futbol i també el món del futbol, la societat italiana,
Mira,
el propi club...
Itàlia, per desgràcia, no sé, perquè al final jo em menjo ara una miqueta que estem parlant i torno ara en un moment. Tot això em ve al cap per bueno, fa d'actualitat, no?, l'aficionat aquest del Real Madrid que fa unes setmanes va sortir, no?, unes imatges seves fent igual la salutació nazi, feixista, com li vulguem dir, no? I clar, jo em vaig anar, no?, a la imatge aquesta de Icanio, i vaig voler investigar una miqueta. Clar, quan tu li poses, com en aquest cas, una multa de 10.000 euros a un futbolista, Clar, si me la posen a mi, puf, m'has destrossat. Però clar, se li poses a un jugador multimilionari, què estàs dient? No? És a dir, pràcticament una impunitat. No? No és el primer episodi de la Lazio, no és l'últim. Estem parlant d'un estadi que qualsevol persona que hagi estat a Roma o hagi pogut veure al voltant de l'estadi olímpic de Roma, al seu voltant té el que es diu Foro Itàlic, no? Però que originalment es va bautitzar, no? com el Foro Mussolini. Tot el conjunt de mosaics, figures, no? Tot és d'al·legoria al feixisme, d'al·legoria a Mussolini. Avui, encara a l'any 2026, trobem tot al voltant d'un estadi envoltat de simbologia feixista, de la qual l'afició es sent part i es sent identificada. El futbol italià està totalment impregnat, no? És a dir, el futbol arriba també per part de Mussolini, no? amb el Mundial que fan, amb el Mundial que guanyen, no? per una miqueta, no? Aquesta filosofia feixista d'equip, d'esport...
D'eina de propaganda, també.
D'eina de propaganda, efectivament. I, bueno, i a partir d'aquí, no? Doncs tenim un Dicanio que no se'l pot aturar, amb múltiples tatuatges feixistes de Dux, Duce, la paraula, bueno, el guia, no? el sobrenom que rebia Mussolini, té tatuat diverses simbologies, àguiles, no? Imperials i coses així. I...
Perquè ell era més, no sé, potser és una miqueta des de la ignorància, era més... fan, podríem dir, del feixisme italià, que no tan neonazi o...
Sí. Era totalment del...
Era una devoció potser fins i tot cap a la figura del propi Benito Mussolini.
Sí, bueno, és que són coses que no es poden separar. El feixisme i el culte al líder i el culte a la unió de grup i tot això van de la mà, no? Bueno, al final, per desgràcia, continuem veient avui dia cada cop menys, evidentment, per sort, però continuem veient actes que vinculen el futbol amb política, tot i que molta gent, a més, que són d'aquest sector, després, quan els jugadors, no, posen el general de terra en contra del racisme, i dius, no, és que no hem de barrejar futbol i política. Bueno, i resulta que quan, no, quan tenim problemes, com ara, per exemple, ens trobem un Mundial totalment impregnat de política, et surt el seleccionador del país original del conflicte, no, és que no hem de barrejar política. Bueno, permeteu-me que discrepi d'això, no? I amb el cas de Dicanio trobem això, la romantització del feixisme, de l'odi, no? A les grades, d'aquesta cultura molt criticable del hooligan, perquè al final quan es barregen aquestes ideologies, que és que jo és el que em mato a dir, no? És que, claro, és que ara tot no se puede decir nada. Bueno, és que poder, si el teu missatge és perseguir gent o discriminar gent, poder... hi ha espais on no toca. O sigui, no tocaria en joc, però menys un estadi on se suposa que volem utilitzar l'esport com a eina per educar.
Va ser reincident, Dicanio, des d'aquell moment? Va mostrar més durant... tot i la sanció, va fer més vegades aquest tipus de gestualitats en un camp de futbol?
Tan evidents no, però no es va ocultar mai. És a dir, té múltiples fotos, imatges, anècdotes... que comparteix amb els Irreductibili. Evidentment, les seves declaracions no guarden cap tipus de mira, m'he equivocat, no? Al revés, ha tret pit d'aquesta experiència, cosa que després, amb la seva etapa com a entrenador, curta etapa com a entrenador, precisament, va ser curta per això, no? Perquè al final, avui dia...
El van cancel·lar.
Sí, no, tampoc el van acompanyar els resultats esportius, però evidentment quan una persona tan de manera oberta fa aquest tipus de declaració, es situa en aquest bàndol sense, ja et dic, cap tipus de remordiment, no? Doncs, bueno, per sort estem en una societat que dia a dia sembla que, encara que fem dos passes cap endavant i una cap endarrere...
No tolera aquest tipus de coses.
Sí, aquest tipus de missatges no es poden banalitzar i no es poden normalitzar.
Perquè avui dia, què sabem de la figura de Dicanio? Entenc que ara mateix sí que està totalment allunyat del fons del focus mediàtic o té alguna implicació política encara avui dia?
Realment no ha tingut transcendència en cap cosa que ha intentat. És a dir, ja et dic, va tindre una breu etapa com a entrenador, sé que va tindre una breu etapa, diguem-ne, vinculada a la, bueno, difusió política, però tampoc s'ha arribat a ficar de cap en aquest món, igual que en els mitjans de comunicació. Al final és el que et dic, el seu posicionament, encara que sigui més targadora, però li ha valgut el fet de que ningú, o que avui dia sigui molt difícil trobar-lo sense ser jutjat, no?, per les seves declaracions i la seva postura ideològica.
I ja per acabar, el tema de l'afició de la Lazio. Sempre es diu que la Lazio és un equip feixista. És un tema de la idiosincràsia del club, és un tema dels ultras, d'aquesta Curva Nord, crec que has dit que es deia. Mm-hmm. També deies, comentaves, no?, aquesta representació per la simbologia feixista que hi ha justament a l'Estadi Olímpic de Roma. Com és la situació realment del club? Quina és la realitat?
Doncs és una barreja de molts factors, perquè si parlem de l'estadi i de l'entorn, algú em podria dir, ja, però Víctor, Kevin, però és que la Roma comparteix estadi i no té aquesta simbologia, o no té aquesta ideologia tan marcada, i jo podria dir, correcte, és a dir, podríem dir que el factor estadi, vinga, no genera això, ok, tampoc ajuda, evidentment, si tu tens tot el dia allà, no, et fa com si fos un panteó, no, i et serveix al culte de la figura i de la ideologia feixista. Bueno, origen històric, no? Aquí és on entra la part grossa. És vinculat sempre com a l'equip del règim, ¿vale? Igual que aquí a Espanya hi ha un debat més obert. No, és que si el Madrid ajudó tal...
A l'Atlético Aviación...
No, però encara hi ha aquest... Bueno, aquesta que no queda clar qui era aquí.
Bueno,
no?
L'únic equip al que Franco va salvar de la quiebra és el Barça.
El Barça, sí, ja ho sé.
Això és una realitat. El Jonathan em mira amb una cara de... Ja està, aquest tio, però
no
és una realitat.
No oblidem aquest
meló. Per això et dic, aquí a Espanya tenim clar que el futbol va ser una eina de difusió, tal, 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 però no tenim tan clar quin va ser l'equip del règim, no? És a dir, depèn... Però a Itàlia sí. A Itàlia tenim clar que la Lazio és promocionada i és encapçalada, no?, per aquesta part militaritzada de la societat que recolzava el Lucha, la figura de Mussolini. Aleshores, tot això s'arrossega. Mai hi ha hagut una llei de condemna a Itàlia fèrrea contra tot això, mai hi ha hagut una condemna contra... No? Igual que aquí a Espanya, a poc s'ha anat traient aquests ultras i aquestes ideologies, no? Tant, encara queden, no? Però s'han anat traient. Mai hi ha hagut una condemna ni per part de la Lliga, ni de la Federació Italiana, ni del mateix club, no? Quan la seva simbologia principal i més mística és l'àguila, encara, no? Vola por el cielo. A més, tenim...
Ja parlarem del Satré,
sí,
en algun
altre
podcast.
És el que anava a dir, podríem fer un podcast a part, no? De ara no recordo el nom, el Satré espanyol,
que
podem dir?
Que a més és pràcticament un home aviònic.
Sí, sí, sí.
No sé si tu estàs assabentat d'aquesta història, Jonathan.
No.
El Satré de la Lazio era un espanyol que es dedicava sempre a sortir amb un... fer volar un àguila i tal, allà a l'estadi.
Ah,
i que...
pensava que era el del Benfica, el que era l'espanyol.
Bueno, als dos estadis es fa el tema de l'àguila, sí, i diria això... que és el mateix,
és el mateix.
Que durant un temps va estar a Benfica, diguem-ne, ensinistrant... però era com el seu lloc... era com a local a la Lazio, era
sí.
La seva residència.
No sabia que era espanyola el que ho feia allà, i sabia que era espanyola el que ho feia al Benfica.
I el van fer fora recentment per una polèmica que ja comentarem en un altre podcast, perquè és bastant divertida.
Sí, bueno, i que també, no, casualment, també s'identificava, no, amb aquesta extrema dreta,
sí, sí.
Feixista, franquista, hitleriana... no? Bueno, al final és això, quan no hi ha una condemna, quan tot gira al voltant del mateix, quan és visible i no s'atura, no és qüestió de qui és culpa, de quin és el... No, què fue antes, el huevo o la gallina. La cosa és que encara avui dia això continua, no fa pinta de que li posin un punt i a part a aquesta història, a aquest vincle. I aquest és el problema, no? Aquest és el problema i pel qual rescatem aquesta figura, que va ser com una evidència mundial molt sobtada, per una figura que en aquell moment era reconeguda com a un gran futbolista, i que va fer obrir una miqueta els ulls, però una miqueta.
Doncs, pensem, molt interessant, Víctor, t'anava a dir, Jonathan.
Que, digues. Ja que parlàveu, com a curiositat, que la Lazio, ara no està jugant, però continua sent el seu club de propietat, està el besnet de Mussolini, que és Romano Floriani Mussolini.
Sí, de fet aquesta va ser una de les últimes polèmiques, perquè clar, això, igual que ha passat a l'estadi del Real Madrid, no?, amb el tema de Franco Mastantuono, que és una cosa més lligada, en aquest cas, clar, no hi havia... La justificació era que, és que literalment no és el seu cognom, és Mussolini. Aleshores, clar, l'hem posat, no?, una piloteta a l'àrea, no?, per fer càntics de Mussolini, simbologia feixista, no?, un altre cop, cada cop que... Va ser a pretemporada, perquè ara crec que ha marxat en una sessió, ara no, això no ho tinc...
Sí, crec que està cedit, sí, a la Sèrie B.
Sí, està jugant ara mateix al Cremonese.
Sí, doncs tot això va sortir a la pretemporada, clar, que era un goig per l'aficionat de la Lazio quan va, no sé si va fer un gol o va ser un canvi, que tot l'estadi doncs va poder justificar, no?, el crit de Mussolini, i evidentment això semblava, no?, una batalla de breakdance amb tots els moviments de braços que hi havia de la baixa a la grada.
Com a curiositat, juga de lateral, dret,
dret
o esquerra? Què creus?
Dret.
Correcte.
A destra.
Doncs no sé si vols afegir alguna coseta més, Jonathan?
No, per la meva part. Ja està, la meva aportació era aquesta.
Era aquesta, no? La de Mussolini a extrem dret. Bueno, lateral, en aquest cas. Ja li pujarem la posició, sí, en el futur. Sí. Doncs, Víctor Vega, moltíssimes gràcies, com sempre, per passar per al podcast de Fans in Onset. T'esperem en la propera ocasió.
A vosaltres.